Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
D'ençà que va publicar el llibre Macrofestivals, el forat negre de la música, el periodista musical Nando Cruz s'ha erigit com un dels crítics més articulats d'aquest model de lleure, de cultura i de negoci. En aquesta entrevista explica per què els macrofestivals tenen conseqüències nocives per les ciutats que els acullen, com Barcelona, i reflexiona sobre les contradiccions dels assistents i les alternatives que veu viables. Nando Cruz, tot seguit, a Santa Eulàlia. Nando Cruz, benvingut a Santa Eulàlia.
Hola, moltíssimes gràcies.
Un plaer tenir-te aquí. Escolta, abans d'entrar a parlar de festivals i macrofestivals, fem una mica d'exercici de fotografia general. Com veus la ciutat?
Com veig la ciutat? Doncs m'agradaria conèixer-la i m'agradaria saber com és, però tinc la certesa de que jo i la immensa majoria de barcelonins no coneixem musicalment la nostra ciutat. Passen moltíssimes coses a molts racons que ni tan sols sabem que existeixen, els racons. Per tant, crec que som habitants d'una ciutat que musicalment no sabem quin abast té.
Mm. I aquest desconeixement d'on diries que sorgeix? Sempre ha estat així?
Crec que sorgeix del fet de viure en una ciutat que ens desborda, una ciutat que ens exprem, i per tant nosaltres l'intentem exprimar en la nostra mesura per les nostres necessitats, però la falta de curiositat, anava a dir, de l'ésser humà, com a mínim del barceloní, fa que trepitgem els carrers i barris que coneixem, ens relacionem amb les persones que veiem que més o menys són semblants a nosaltres i amb les que podem tenir afinitats, però en aquesta ciutat viuen persones de 150 països diferents, amb interessos culturals diferents, i tots, perquè tothom necessitem la música, doncs buscant espais on viure aquestes expressions musicals, de vegades dels països que han hagut d'abandonar. Tot això crec que ens passa totalment desapercebut.
Diries que hi ha un punt de segregació de les vides i de les cultures i dels entorns i de, per tant, un cert trencament cultural? És una cosa d'alienació? És una cosa d'accés d'oferta de consum de lleure i de consum musical i que llavors la gent no acaba de triar? És que tothom va a la seva o què és?
Que vivim en guetos. Tots. Cadascú en el seu, i a més amb aquesta sensació de que no pertanys a un gueto, perquè com que tens el teu voltant, que és tot més ho tens tot al teu abast, doncs et penses que vius a la ciutat, però no, o sigui, culturalment vivim completament segregats, i això és difícil de trencar, perquè tenim moltes altres obligacions per arribar a final de mes i per garantir la nostra existència, i aquesta part de la curiositat i del voler saber què fa aquest veí que no acabes de... Bueno, qui no acabes de sintonitzar per moltes raons, perquè ve d'un lloc que no coneixes, perquè té uns altres hàbits, doncs tot això la música ens ho permetria i no ho estem fent servir de cap manera. Tinc mil anècdotes a aquest respecte, però recordo perfectament una que no queda massa lluny d'aquí, que és el carrer Aribau, cantonada Gran Via.
Què va passar?
Al cinema Aribau, un diumenge o dissabte, 8 de març de l'any de la pandèmia, de fet 4 dies després ens tancaven,
sí.
Aquell cinema hi havia 700 pakistanesos, indis, bengalís, celebrant, bueno, gaudint de l'actuació d'un artista que venia del Pakistan. Això no és una realitat invisible, en tot cas és invisible als teus ulls.
És que no la veiem.
Sí, no la veiem perquè no ens dona la gana, però en aquell cas no havíem d'anar ni a un suburbi de la ciutat per saber que allò existia. Era Aribau Gran Via.
I va passar del tot desapercebut en el circuit mediàtic.
Hi havia 800 persones, saps? No era una reunió de quatre més el cantant. Coses d'aquestes, no dic que passin cada dia i no dic que passin cada dia al centre de la ciutat, però evidentment en una ciutat amb 40.000 marroquins, no sé quants... o sigui, hi ha un circuit de músiques i de propostes culturals pensades només pels italians que viuen aquí, que tampoc els percebem perquè a nivell fisonomia no ens criden l'atenció perquè són igual que nosaltres, però hi ha llocs que setmanalment estan programant activitats per aquest perfil de públic que viu la ciutat. Doncs imagina't totes les altres comunitats culturals que coexisteixen en aquestes ciutats. Vivim en guetos completament. O sigui, hi ha activitats per colombians on et trobes a 500 colombians, també equatorians i també bolivians, però no trobes cap pakistanès que viu a la ciutat. Mm. Hi ha activitats per pakistanesos on no hi ha cap català, diguem, amb 8 cognoms catalans, i tot això es va perpetuant constantment.
Un macrofestival o un festival és una mena de gueto, perquè moltes vegades la propaganda amb què es ven en aquesta mena de festival justament és la contrària, que és un punt de trobada com d'aquesta mena de classe de la gent cosmopolita que viu a tot arreu, perquè a totes les grans ciutats d'Occident hi ha festivals semblants, hi ha punts de trobada semblant, i per tant es ven amb la propaganda contrària, però alhora hi ha alguna cosa d'aquests festivals tancats en un recinte en què tothom fa una vida com segregada de la resta de la ciutat, que no sé on ho inscriuries tu en tot aquest diagnòstic que estàs fent ara.
D'una banda, potser caldria primer fer l'incís de que quan pensem en festivals i estem parlant aquí a Barcelona, estem pensant en macrofestivals molt determinats, tipus Primavera, tipus Sónar, que és un perfil de festival, però al territori espanyol hi ha molts festivals i aquests serien una excepció, vull dir, no hi ha massa festivals com aquests, però aquests en concret són dobles guetos o triples guetos moltes vegades. Per què? Doncs perquè d'una banda hi ha un preu d'entrada i una tanca que fa que el qui no pugui pagar no entra, per tant ja hi ha una exclusió d'un percentatge d'habitants de Barcelona que pot arribar al 99,6%, perquè molt del públic és estranger. Mm. Però un cop dins, encara hi ha més guetos.
Per què? Per les entrades VIP i totes aquestes coses,
o sigui, si tu has estalviat i has pogut pagar els 250 euros que pugui valer l'entrada, tens doncs el dret d'ús de soldado raso. Però llavors, i aquí està pagant 600, i què està pagant? Llavors, és un espai... El festival és un espai interessant, com un laboratori, perquè ja t'estàs trobant a gent que està cobrant 1,5 milions d'euros per fer una hora d'actuació, i hi ha gent que està cobrant 10 euros per fer una hora de feina servint cerveses, i hi ha gent que està escombrant, hi ha gent que paga una cervesa de 8 euros i al moment la llença o li cau, llença 8 euros a terra, i tot allò no esclata socialment per raons que per mi són bastant difícils d'explicar, perquè és un espai on hi ha unes castes molt clares i molt extremes, hi ha un marge molt extrem.
Com hauria d'esclatar socialment? Quin és l'impuls que trobes a faltar?
No, jo tampoc és que desitgi que esclati, però sí que crec que, tendeixo a pensar que una de les raons per les que tots acceptem el nostre paper en aquella bombolla és perquè aquella bombolla, de fet, és una extensió de la nostra vida habitual, però que a més allà, que per mi en alguns casos és més extrem la distància, diguem, la diferència entre el que guanya més, el que guanya menys, el que té, bueno, el que consumeix el festival d'una manera i el que el consumeix d'una altra manera molt més cara, com si allò fos un palco del Bernabéu. Per mi l'única cosa que fa que expliqui que allò no esclati és justament la música, que ens rebaixa, diguem, l'emprenyament a tots, i la música a vegades té aquesta cosa com de que ens ajunta a tots amb un desig comú, no? Llavors tu estàs compartint la tornada d'una cançó amb un tio que tens al costat que potser és el teu llogater, saps? I el que t'està amargant la vida, però en aquell moment no el coneixes, però en aquell moment el batec dels dos cors és el mateix i és el batec del ritme de la cançó, i la música de vegades té això, no?, que ens anestesia, que ens fa rebaixar el nostre esperit crític. Estic problematitzant tot el que pot ser la música, i fa que en aquella bombolla que són els festivals aparquem una mica totes les nostres contradiccions.
És que t'anava a demanar justament per això, perquè tinc la percepció en el meu entorn i més enllà, evidentment, que hi ha molta gent que fa una anàlisi crítica del model que representen els macrofestivals i que fins i tot fora del macrofestival ho viu amb una certa... amb un cert malestar estomacal, perquè no, perquè no els hi agrada ni les conseqüències, ni el tipus de lleure, ni el que s'hi fa, pràcticament. Però hi ha una mena de magnetisme que fa que gent d'esquerres, que no vull sonar ingenu, però gent que té una visió molt crítica sobre els macrofestivals mateix, no se'n pot desenganxar, no? I van contínuament. I llavors a mi em costa d'entendre, perquè jo no he connectat mai amb el... No ho dic des del moralisme, t'ho dic de debò.
Sí.
Però no he connectat mai. Llavors no acabo d'entendre de l'aspecte de la música quin és la gràcia, perquè això que dius del batec dels cors sí. Sona molt bé, però jo les vegades que he estat en un macrofestival costa sintonitzar.
Estar còmode allà. Aviam, hi ha una cosa que és molt irracional i difícil d'explicar, que és el poder mateix de la música. Vull dir, tu pots tenir la teva estructura mental crítica amb les entitats bancàries, per exemple, o en determinades, i no hi haurà un moment en què diguis, ostres, que és tan guai aquest banc, que mira tu, m'ho empasso i entro. I m'obro un compte, no?
O sigui, sí, clar, hi ha aquesta... Hi ha una experiència estètica fantàstica.
Clar,
sí,
sí. I que fa que baixis les teves defenses perquè de sobte estàs flipat amb una tornada o alguna cosa així. Sí, però, d'altra banda, sí que és cert que el festival és un espai especialment ingrat per gaudir de la música. Per mi el problema justament és aquest, que moltes vegades et pots trobar els artistes més interessants del món o els que prometen unes experiències... visuals o sonores que et poden colpir, però al mateix temps és un espai on les condicions on hauràs de gaudir aquesta música solen ser tirant a incòmodes. Quan més gran és el festival, més incòmode, per una raó purament física, diguem, de disposició de l'espai. Si tu vols fotre allà dins 80.000 persones, doncs a tu et tocarà al darrere o hauràs de veure per les pantalles. Llavors la pantalla ja és un obstacle que trenca la teva relació amb l'artista que tenies tantes ganes de veure, i com aquesta moltes, les tanques, l'acústica que no és bona perquè és un lloc que has de sonoritzar perquè soni per molta gent, i llavors tu sents fatal, però a Premià de Mar la gent està escoltant els concerts. Bueno, hi ha moltes coses que són conseqüències del fet de voler juntar molta gent en un mateix espai. Això és innegable. Però sí que hi ha una... De fet, el llibre aquest que vaig fer dels macrofestivals el vaig escriure, entre altres coses, perquè hi havia gent que em feia aquesta mateixa reflexió que em deies tu. Gent que és molt crítica en altres aspectes de la vida, respecte a la indústria textil o respecte a no voler comprar grans centres de menjar tipus Mercadona perquè saben que això està afectant a un teixit, tal, i quan arriba la música perds... Quan arriba el macrofestival perds aquesta perspectiva.
Bueno, i jo t'estic fent la lectura crítica aquesta de la gent del meu entorn que va als macrofestivals, i també compro carn envasada al buit de grans superfícies. Clar. Vull dir que ja entenc que tothom té contradiccions amb la seva vida.
Sí.
Però és tan escandalós, és tan flagrant en el cas del macrofestival.
Sí, però torno al... O sigui, per mi el que... I vull dir, jo he sigut consumidor de macrofestivals durant dècades, eh? Saps? Quan es tanquen les llums, surt el teu artista preferit i s'obren els focus, quedes absolutament bocabadat. I totes aquestes contradiccions les oblides durant una hora i mitja. I és un problema perquè moltes vegades, això, quan entrem a comprar la carn envasada amb la safata de plàstic i tal i qual, encara som conscients d'això. O sigui, ho estem comprant i tenim els remordiments. Però jo crec que en la cultura o en la música... Jo crec que hem passat molt temps pensant que allò era com la bassa d'oli, no? L'última secció del diari, on després de llegir totes les coses que passen al món terribles, d'arribar a la secció de cultura i parlant d'una obra de teatre i tal, és com l'espai on no hi ha conflicte. I, evidentment, a la cultura i a la música hi ha tots els conflictes del món capitalista, i el macrofestival és l'escenari on es veu encara més bèstia, llavors.
M'interessa molt entendre... precisament en aquesta evolució econòmica, com ha canviat el festival i el macrofestival com a model de negoci. És a dir, en què era diferent respecte d'ara, fa 20 o 30 anys, qui guanya diners, qui guanyava diners, com?
O sigui, fa 30 anys, quan comencen a haver-hi festivals, no guanya diners ningú. Es perden. Per què? Perquè només va la gent aficionada a la música. Que sembla una cosa una mica tonta, no? Però sí, és que al principi només anava la gent que li interessava la música. I estem parlant d'un país amb les xifres de vendes de discos més baixes de la zona europea on som, i estem parlant d'un país on les gires dels artistes eren molt més curtes en comparació amb França o a Itàlia o a Alemanya o a Anglaterra. O sigui, en aquest país, territori espanyol, estic parlant, es venien menys discos i es feien menys concerts, i es feien menys concerts bàsicament perquè els artistes sabien que si venien no omplirien les sales. Llavors, és en aquest context on neixen els festivals, i els festivals doncs atrauen a la poca gent que li interessa la música, i punto. Què passa? Doncs que a partir de cert moment es veu que els festivals no només atrauen públic, sinó que aquest públic gasta diners i que el festival pot ser una peça més de l'engranatge del turisme de la localitat on se celebri. Llavors aquesta associació de turisme amb música fa que els festivals comencin a rebre el copet a l'esquena i el suport econòmic d'administracions. I això va creixent, les marques a poc a poc es comencen a interessar i els festivals fan una cosa la qual han sigut molt hàbils, que és convèncer a gent que ni tan sols està especialment interessada en la música que aquell és un lloc interessant on anar. Mm-hmm. Llavors els festivals es comencen a omplir de gent que no li interessa especialment la música, però que ajuden, diguem, a que els números quadrin. I l'altra manera de com quadren els números, i això és una cosa que hem d'entendre perquè en aquest país és especialment significatiu, és que els pressupostos dels festivals no es quadren amb la venda d'entrades en absolut.
Es quadren amb el consum que fas dins del festival.
Amb el consum que es fa dins del festival.
Amb el consum, amb l'abús al consumidor que hi ha sistemàticament moltes vegades.
I en el consum, a vegades també abusiu, de cervesa. I no és que estigui criminalitzant la gent que es fot taja en els festivals, però sí que hem d'entendre que l'associació, la vinculació entre concert i alcohol que hi ha en aquest país no existeix en altres...
No?
D'aquesta manera, no. O sigui, nosaltres no ens plantegem un concert a les 6 de la tarda, sinó que ens el plantegem de nit. Hi ha festivals a Europa que a les 11 s'ha acabat tot. O sigui, jo recordo quan anava a Anglaterra i no eren festivals amb exactament els mateixos grups que pots veure ara a un primavera. I els Pixies sortien a quarts d'11, no, o a les 9, i a les 11 allò s'havia acabat.
Sí, l'any passat jo mateix, un festival que vaig estar a Brussel·les, a la 1 de la nit tothom plegant veles, sí. Amb els mateixos grups que aquí hi havia, Batguial.
Per què necessitem allargar-ho? Doncs perquè els números han de quadrar i s'ha de incentivar el consum, perquè això de vegades pot suposar el 40% dels ingressos d'un festival. Llavors tot això determina el tipus de consum i del tipus de grup inclús que s'està veient als festivals, perquè els festivals ara mateix poden saber quanta cervesa s'ha consumit després de cadascuna de les actuacions que hi ha dins del festival, perquè portem la pulsera cashless i nosaltres estem monitoritzats completament, totes les nostres passes estan i les nostres accions estan monitoritzades per aquestes pulseres, i llavors se sap que el Nando va comprar una cervesa quan va acabar el concert de les 7, però que en va pagar 4 perquè segurament va convidar a col·legues quan va acabar el de les 11. Qui tocava a les 11? Per què va convidar 4 persones?
Perquè estava eufòric, perquè havia passat, no sé.
Qui havia actuat en aquell moment? Vale. Doncs tot això va molt bé saber-ho també per distribuir cambrers en un costat o l'altre, però tot això són informacions a partir de les quals tu, com a programador festival, pots decidir de cara a l'any vinent. O no.
Amb el que em deies de la fragilitat del sistema econòmic al voltant de la música i del consum musical al principi, quan van néixer els festivals, no sé si m'estàs admetent, o almenys en part, un dels arguments clàssics a favor dels macrofestivals i dels festivals, que és que serveixen per omplir les butxaques de músics, de tècnics, de mànagers, de companyies, etc., de tal manera que els fa capaços de sobreviure de l'ofici de la música la resta de l'any, no? I que de manera indirecta estan sostenint tot un ecosistema. Això ho compres com a argument, no?
En absolut. No el compro. O sigui, quan el teu ofici queda reduït a 3 mesos l'any, a vegades per contracte, perquè se t'impedeix actuar durant uns quants mesos abans, uns quants mesos després, al radi d'acció del festival on es vol celebrar, està passant una cosa bastant paradoxal, que és que se t'està pagant millor, evidentment, però se t'està pagant millor perquè no facis la teva feina. O sigui, tu se t'està pagant...
Se t'està fent captiu, diguem-ne.
Clar, a tu t'estan dient, et pagaré 20.000 euros pel teu concert i te'n pagaré 5 més perquè no en facis cap més. O sigui, estàs cobrant per no actuar. Això és una manera de fer captius als artistes, a totes les empreses del sector, evidentment. De vegades, i això no es parla tant i no vull posar cap nom perquè no tinc cap nom concret, però et parlen les empreses amb unes condicions pitjor remunerades, perquè clar, qui té la paella pel mar, que és el gran festival, i pitjor remunerades vol dir a vegades en el temps, i aquí a Barcelona tenim empreses que han trigat un any a cobrar la feina que han fet per un festival, però bueno, t'ho has d'empassar perquè és el peix gros i és el peix que potser et donarà feina l'any vinent. Llavors aquesta concentració del negoci, del poder en poques mans, no és bona per ningú. Penso jo, excepte per aquell artista que considera que ja ha treballat molt durant molts anys i diu, escolta...
I li va bé sobreviure en el tram final.
Clar, jo no estic ja per fer 100 concerts a l'any. Jo sí, amb 5 concerts ben pagats puc tirar, i això també ho hem d'entendre, sobretot amb artistes doncs això que porten molts anys de carrera i pels quals el festival és, o el circuit de festival és com una mena de... Bueno, de plan de jubilació, no? De faig 5 bolos i amb això vaig tirant, però realment la concentració, o sigui, l'estacionalització de la música per mi em sembla molt, molt negativa, perquè nosaltres com a persones aficionades a la música, de sobte sembla que la música en viu només és possible a l'estiu, i no ens hem de treure del cap la idea d'anar un dijous de novembre a veure un concert, perquè no estic parlant de Barcelona, evidentment, però d'altres ciutats on l'agenda de concerts queda deserta fins que torna al festival l'any vinent. Llavors, aquesta manera de convertir la música en viu en un esdeveniment molt localitzat, molt focalitzat en uns mesos de l'any, crec que va en contra de la idea de viure la relació amb la música d'una manera més natural i més quotidiana.
Tornant al model de negoci, com passen aquests festivals que fa 30 anys es comencen a organitzar a convertir-se en, deixem-ho dir així, gegants econòmics? És a dir, és l'entrada dels fons d'inversió? És una política empresarial que aconsegueix això que explicaves ara també de la concentració i l'acaparament? És que tenen uns valedors en l'administració pública molt influents i per tant els blinden? O com aconsegueix Ràdio Primavera Sound, Sonar, altres organitzadors de festivals tenir tant poder?
Aviam, crec que hem de diferenciar entre els festivals que han anat creixent i guanyant poder o quota de mercat i els festivals que han aparegut en els darrers 15 anys, que són aquests que nosaltres no els percebem massa perquè aquí a Barcelona no n'hi ha tants, però que realment són els festivals totxos i que estan movent les grans quantitats de diners. És a dir, el Primavera, el Sonar, inclús el festival de Benicàssim, són festivals apareguts als anys 90. El Primavera va tenir una existència als 90 més en sales petites i el 2000 comença el seu creixement. Però són festivals creats per persones aficionades a la música que a poc a poc van consolidant un model de negoci i va creixent. Amb ajut de les administracions públiques, evidentment. Amb ajut de marques, evidentment. El festival és un espai on tens 30.000, 40.000 persones, les que siguin, moltíssimes, durant 3 dies voltant. O sigui, no hi ha millor piscifactoria per enganxar clients que aquella, perquè és que és l'aquari del qual no sortiran durant 3 dies. No és gent que veus passant pel carrer. Allà es construeixen carrers amb estímuls publicitaris. Llavors, es converteixen per la música, per la inversió pública, sobretot per la inversió privada, en grans parcs temàtics, diguem, de la música en viu, amb una proposta que no és massa diferent del parc temàtic, excepte per la música, però és el lloc aquest on estaràs 3 dies, i això va creixent. Però hi ha un altre perfil de festivals que se'ns passen una mica, perquè aquí a Catalunya no n'hi ha tants, que podrien ser Arenal Sound, Medusa Festival, Osondo Camino, el BBK, festivals que apareixen a partir dels 2000, bastant entrats dels 2000, i que ja neixen amb unes dimensions de 30 i pico mil persones de la primera edició. La Primavera, fins que no va assolir 35.000 espectadors, en va passar unes quantes ja.
I com se'n surten?
Doncs perquè ja s'ha construït aquesta idea de si no vas a un festival ets un desgraciat, i en alguns casos per aquesta evolució que ha tingut la festa major a festival privat, perquè en alguns casos són festes que s'ubiquen en poblacions i que d'alguna manera venen a substituir. O sigui, és guai anar a la nit jove de la festa major, però és més guai anar al festival on ja no trobaràs ningú de la teva edat. O sigui, ningú més gran que tu, sinó que ja és tota la programació és per aquest perfil de públic. I llavors, festivals d'aquests amb un suport brutal de diner públic és el que fa que... clar, tu quan... Exemple, Bilbao BBK. És un festival que en alguns anys tenia 4 milions de pressupost. O 5. 1,5 milió era diner públic. clar. Aquí estàs arriscant, però diguem que estàs arriscant. Tens les esquenes bastant, bastant cobertes, no? I quan reps 1,5 milions d'euros per cada any, amb una subvenció aprovada per tots els partits polítics, vol dir que la teva ciutat vol que existeixi una cosa així. Llavors el suport econòmic públic fa que aquest model de negoci estigui creixent molt fàcilment. I clar, llavors arriba el moment, perquè el tema dels fons inversors és una cosa que ve més tard, arriba un moment que els fons inversors, que busquen llocs on posar diners amb empreses que puguin donar beneficis durant molts anys, diuen, ja, a Espanya, aquestes empreses privades que als Estats Units no rebrien diner públic de cap de les maneres, estan rebent. O sigui, són negocis realment amb un suport de l'administració molt potent. Jo poso pasta aquí perquè segur que rendirà.
Hi ha cap altra explicació a banda de la clàssica del retorn econòmic respecte del turisme? Perquè, precisament com explicaves abans, una gran part del benefici de cada festival és el consum que es fa a dins del festival, de manera que, d'acord, hi ha gent que s'està 3 dies i potser dorm en un hotel o en un no sé què, però no sé si hi ha gaire més retorn econòmic que això.
El retorn econòmic és bàsicament els hotels, els taxis, les paelles que puguis menjar fora perquè potser no entres fins a mitja tarda. Vull dir, sí que hi ha un impacte econòmic, el que passa és que, clar, i de fet és aquí a Barcelona on s'inventa els estudis d'impacte econòmic, quan el Sonar el 2004 encarrega a una empresa que els hi faci un estudi de quants diners es gasta la gent quan ve el cap de setmana aquí. Clar, això canvia la mirada dels polítics. Els polítics que veuen la cultura i el Festival de Música Electrònica com una cosa que, si la voleu fer, la feu, però a mi no em demani res. Clar, quan el festival, sigui Sonar o sigui qui sigui, es presenta a l'Ajuntament i els hi diu, dona'm 500.000 euros perquè aquí la gent es deixarà 14 milions d'euros, doncs...
Sí, sí.
Clar, però en quina situació estem? Doncs en una situació en què el valor de la cultura es quantifica econòmicament. O sigui, estàs explicant-li a l'Ajuntament és molt important que porti tots aquests artistes a la ciutat perquè els hotels estaran plens. Llavors, quan fas això, quan fas aquesta, quan expliques en termes econòmics l'impacte cultural, l'impacte d'un festival, estàs menystenint el valor que pugui tenir la cultura en aquest esdeveniment, però al mateix temps estàs fent que el polític entengui claríssimament que li interessa posar diners allà.
D'acord, i quina és l'alternativa? És a dir, hi ha una reforma possible del model? Perquè, dèiem fa una estona, no deixa de ser l'última fase de la globalització i del capital transnacional i d'aquesta classe cosmopolita que dèiem al principi, que es mou per totes les grans ciutats del món, viatjant i consumint i tal. Hi ha una reforma del model o és una cosa inevitable? Quin tipus d'oci ens estem perdent amb això?
Ens estem perdent el 85% de l'oci musical que hi ha en aquesta ciutat, per exemple, o a qualsevol altre racó del país. Estem assumint, perquè una de les victòries, diguem, d'aquests models de concentració de l'oci i de monocultiu dels espais de música és fer creure que no existeix res més. Llavors, d'una banda, ens creiem que el consum de música principalment és això, i això és fals, però és una cosa que interessa evidentment als festivals, generar aquesta sensació de les coses importants estan passant aquí dins i fora no hi ha res. Aquí els mitjans són els principals culpables de invisibilitzar coses que estan passant en paral·lel. Llavors, això d'una banda, quin canvi possible hi ha? Per mi, d'entrada, és un tema polític. O sigui, aquí hi ha dues maneres de fer polítiques culturals. Posar diners a les coses més grosses perquè siguin encara més grosses, però amb aquesta mentalitat de més igual posar els diners a un Primavera o a un Sonar o a la Fórmula 1 o a la Fèria de l'Hamburguesa que es farà el cap de setmana qualsevol esdeveniment que mogui molts diners perquè la roda, diguem, de la ciutat com a espai de compra-venda del que sigui segueixi girant, no? I sense preguntar-te inclús si la gent que està dormint als hotels, aquests hotels aquí són, perquè tampoc són hotels, diguem, de gent que els hagi fet aquí, sinó que són franquícies d'hotels, o sigui, són diners que sempre acaben fora. Llavors, l'altra manera de fer polítiques culturals és pensant amb el teixit més de base, o sigui, sembrar perquè el que creixi escampat i la gent, tothom, tingui accés a la cultura i no només els que volen anar a aquests grans esdeveniments, perquè a més hi ha l'altra paradoxa, que és que s'està posant molt diner públic a esdeveniments que paga gent que ja té els seus, diguem, les seves necessitats culturals bastant cobertes durant la resta de l'any. I s'està menystenint tota la resta de població que evidentment no podrà entrar allà, i com que els recursos públics són finits, doncs bueno, tu tens la teva associació que celebra el teu 25è aniversari i vols demanar una miqueta més de diners per muntar una cosa guai al teu barri, i et diuen, no, és que 3.000 euros ara mateix és impossible, aviam si et pots apanyar amb 850, i ho fas per aquesta idea de l'amor a l'art i de voler fer coses pel teu veïnat, quan veus que els recursos culturals estan anant sempre amb espais molt més grans, que insisteixo, moltes vegades estan habitats per gent que no necessita que els seus desitjos culturals siguin subvencionats perquè tindria diners per pagar-s'ho.
Després de publicar el llibre i havent-te consolidat com una veu crítica, amb certa altaveu, d'aquest model de macrofestivals, has tingut reaccions per part del sector? T'ha escrit algú, t'ha trucat algú, t'han fet retrets? Hi ha hagut alguna reacció?
Molt pocs, et diria que cap. És una pregunta que m'acostumen a fer i... O sigui, no, pocs. Pocs o gens, i en alguns casos comentaris de gent de dins de festivals, de dins de la indústria, dient és així, està molt bé que ho hagis explicat, jo estic aquí dins, jo no me'n puc sortir, jo veig aquestes coses i està molt bé que se sàpiguen fora.
Quina és la millor crítica que t'han fet, diries?
O impossible de respondre. Bueno, sí, mira, hi ha una cosa que em fa molt, que m'agrada molt, que és quan algú em diu, ostres, mira, a mi em passava això que expliques al llibre. Jo tenia una visió que m'incomoden els festivals, els intento explicar als meus col·legues i no me'n surto i no els puc convèncer de que és un desastre tot això, i ara que està el llibre els hi puc dir, no em feies cas o no m'explicava bé, doncs aquí està el llibre, aquí està tot molt ben explicat. Hi ha molta gent que em diu, hòstia, està molt bé, hi ha moltes coses que jo pensava, algunes que no, encara, però està molt ordenat i...
He lligat.
Sí, i és molt útil per entendre on et fiques quan et fiques a un festival. I és exactament això el que pretenia. Jo no pretenc que la gent vagi més o menys a festivals, però sí que sàpiga on es fica quan es fica en un macrofestival, i amb això em donava per satisfet.
Escolta, i sempre acabem amb una pregunta, que és que t'imaginis, o amb un exercici més bé dit, que t'imaginis que et fan demà passat alcalde de Barcelona, quines són les dues o tres primeres coses que faries? Has fet una bona exposició sobre polítiques culturals, però no sé si no necessàriament ha d'anar vinculat a la qüestió dels macrofestivals.
Pots dir, no ho sé. Però tres mesures?
O dues, o quatre, o una.
No, jo si me'n dones cinc, clar, això és com jugar als escacs i que et deixin fer tres tirades seguides, no? És més fàcil fer escacmat. Tres. Bueno, la primera, evidentment, paralitzar o revertir el preu del sòl i dels lloguers, o sigui, revertir d'una manera dràstica, tornar... Jo, com que tinc l'edat que tinc, vaig poder accedir a la vivenda en una època en què encara es pagaven pessetes. Si pogués revertir això directament, tornar al 2097 els preus aquells, i s'hi acabó. Si sóc alcalde, podria fer-ho, això? No ho sé. Bueno, segurament
hauries,
no tinc...
Hauries de coordinar, sí, diversos esforços d'institucionals.
Segurament no és possible, però bueno, és igual. Com que no es complirà, la segona, renda bàsica universal a la meva ciutat, perquè jo lo valgo.
Molt bé.
I la tercera seria també transformar la legislació perquè fos més permissiva, perquè la música existeixi a qualsevol espai. Alguna de cultural, no? Hauria de posar.
Molt bé, ja està, ben solucionat. Doncs un plaer, Nando Cruz, que hagis vingut a Santa Eulàlia.
Gràcies
per la conversa. Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de Vilaweb presentat per Ot Bou, amb Carles García al servei tècnic, i a les veus, Maria Castanyer.